L'Espluga FM Ràdio.
Des de l'emissora municipal de l'Espluga Francolí, us desitgem molt bon dia. Passen 2 minuts de les 10 del matí i donem inici a Passeig Musical. A la part tècnica, David Soler, Bernat Hernández i Gerard Cabal. A la presentació, Antoni Sabater. Passeig Musical és un programa de música on el protagonista és el nostre convidat i on plegats farem un recorregut per als seus gustos musicals. Avui passejarem amb...
Bon dia a tothom, sóc el Sergi Esparta, sóc professor de l'Escola de Música Municipal aquí de l'Espluga, ensenyo sobretot piano i llenguatge i ara fa uns 10 anys més o menys que sóc aquí a l'Espluga i la veritat és que m'hi sento com a casa.
Sergi, molt bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per acceptar la nostra invitació, molt benvingut, i molt contents amb la teva presència. Sergi Esparza, com ell mateix s'ha presentat, és professor de piano de l'Escola de Música Municipal de l'Espluga, és multiinstrumentista, component de diversos projectes i formacions musicals, i també és col·laborador d'un programa d'aquesta casa, el Clau de Setmana, el dissabte, en el seu espai sororari. La música forma part de tu de manera molt important. En quin moment s'inicia la fascinació per la música, en el teu cas?
Doncs jo vaig començar a estudiar música, em sembla que en els 4 anys, i sobretot les ganes eren perquè jo tinc un germà gran que feia música, que té 5 anys més gran que jo, i jo veia que el Marc tocava el piano, i ell estava cada dia a casa tocant, i el veia que anava a música, i jo deia, jo també vull, i va ser una miqueta això, suposo que l'admiració del meu germà, i al final... m'hi van apuntar, per pesat.
Mira, aquesta era la següent pregunta. Quin ambient musical te vas trobar? Ambient familiar, no? Què et vas trobar?
Doncs a casa meva, els meus pares no toquen música, no saben tocar cap instrument, els agrada la música, però com una família normal. No és una cosa que sigui, hi hagi una tradició familiar llarga, res d'això. Però són persones, gràcies a... que tinc la sort de que són persones obertes de ment i que tenien ganes de que nosaltres en féssim de música, ja que ells potser no van poder. I va ser el primer que van fer quan van poder, el meu germà el van apuntar i jo, com que veien que també en tenia ganes, doncs també em van apuntar. He tingut molta sort amb ells perquè realment he tingut companys que no han tingut aquestes oportunitats o que els pares no ho veien gaire bé. Això de, ostres, música, per què no fas una carrera universitària? No? Perquè abans, vull dir, ara potser comença a estar una miqueta més valorat, però... abans, si no anaves a la universitat, era com, ostres, vols dir, això, per què no vas estudiar dret o vas estudiar una altra cosa? I no, a casa meva he tingut la sort que sempre m'han recolzat amb tot el que he volgut.
Mirant una miqueta amb les portes de professionals, no? De dir, escolta, vas dir que la música...
Clar, és aquesta preocupació sempre que tenim tots pels diners, que no ens hauríem de preocupar tant i hauríem de fer més el que ens ve de gust i ser una miqueta més feliços, no? Perquè jo quan vaig estudiar música doncs no tenia ni idea de quines sortides professionals tindria. De fet, ni m'ho plantejava ni m'interessava. O sigui, jo feia música perquè m'agradava i als meus pares doncs, ja els semblava bé. I... sortides en acaba tenint tot. Avui en dia les feines s'inventen. O sigui, sí, si no tens una feina, te l'acabes inventant i pots ser emprenedor o pots ser moltes coses i això no ha de ser un motiu per estudiar una cosa o una altra.
Sí, sí, sí.
Perquè acaba sent una cosa que et condicionarà tota la vida, no? El que estudies.
I el teu germà va obrir portes doncs, a la teva... te va despertar l'interès pel piano, però segurament que amb 4 anys potser sí que t'emmirallaves amb el teu germà, però hi ha alguna cosa devies portar dins de que això a tu t'agradava.
Sí, bueno, no sé, jo...
O et cridava l'atenció.
Jo sobretot el veia ell, clar, no havia tingut temps de plantejar-me què era tocar un instrument, o de fet fins que no ho fas no ho sap ningú, el que és tocar un instrument, ni quin instrument tocar, perquè ens pot agradar molt un instrument i llavors el proves i, ai, no em sento aquest instrument tan bé, o si no me'l sento meu. I són coses que has de provar i jo sí, jo de fet era el meu germà que el veia tocar i va ser per això que vaig començar.
Mira, en el programa que amb aquesta col·laboració que fas amb el Sororari, parlaves d'un jove, fa pocs dies estaves parlant d'un jove que estava guardonat diverses vegades amb els Premis Grammy, i apuntaves una teoria de com seria l'ideal per l'educació musical infantil. Recordes què et vull dir?
Sí. Sí,
ho apuntaves, però llavors ens vas reconduir la teva conversa parlant de Jacob, no sé...
Jacob Collier, sí, sí.
Sí, que...
És un noi de... Bueno, la meva col·laboració amb el Sorollari, clar, porto coses molt diferents a les que portaré avui,
sí.
Perquè allà plantejo coses una miqueta més modernes, coses que a mi em crida l'atenció i que els que ens agrada la música ens tirem moltes hores al YouTube mirant vídeos, realment, perquè és una passada poder descobrir tots aquests artistes que hi ha darrere de l'ordinador, i que n'hi ha un munt i hi ha tot el món, i llavors et tornes boig mirant vídeos i vídeos i vídeos. I vaig descobrir aquest noi, que és un noi de 22 anys, que a casa seva té una habitació on té un munt d'instruments i ell s'ho fa i s'ho desfà tot. Em va agradar analitzar-lo, perquè és una persona que ja amb 22 anys ha guanyat 3 Grammys, que és increïble, o sigui, és impossible fer això, és impossible.
Sí, sí, sí.
Però llavors, analitzant una miqueta més de fons, clar, la seva mare és professora en una escola, una acadèmia molt prestigiosa de Londres, és violinista, el seu avi també havia sigut músic d'orquestra, viatjant per tot el món, llavors és una persona que ha crescut amb la música com una forma natural. Hi ha teories, de fet hi ha un vídeo d'aquestes xerrades que es diuen TED, que són molt famoses, que és el Richard Bona, no, qui ho parla, és el Víctor Buten, és un baixista, i que té una teoria que diu que quan aprenem a parlar de petits, parlem amb professionals. Tu estàs aprenent a parlar amb professionals de la parla, perquè tu parles amb els teus pares i parles amb gent gran, i ells no t'exclouen en aquesta conversa, ells volen que tu aprenguis amb ells, amb professionals. Llavors aprens d'aquesta manera. Aprendre amb professionals és molt fàcil, perquè tu estàs veient el que has d'acabar imitant. I amb la música no passa això. Amb la música, quan comencem a estudiar, toquem, si tinc 5 anys, tocarem els nens de 5 anys. Clar. Si tinc 6, toquem els nens de 6. Tu no aniràs amb un grup de professionals a tocar quan tens 6 anys, perquè et diran, tu encara no pots tocar amb nosaltres. I clar, el xulo seria de dir, vine cap aquí que tocaràs amb nosaltres. I això és el que passa als ambients familiars, que tenim, que hi ha instrumentistes a la família, no? Llavors ens podem trobar el pare i la mare, els germans o el que sigui, que toquen un instrument molt bé, i el nen petit que està creixent i està tocant amb ell, llavors està tocant amb professionals i està aprenent això, que la música és allò. Llavors, era això el que jo volia acabar dient, que créixer en un entorn familiar d'aquesta mena et fa que la música sigui realment la teva llengua materna, perquè estàs parlant des de molt, molt, molt petit música.
Clar, imites els que ja tenen un bagatge consolidat, no?
Clar, clar, clar.
Sí, 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 és molt interessant això.
Sí, 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 em va semblar molt interessant, mireu aquesta xerrada, perquè realment... o sigui, em sembla que està plena de veritat, i és una reflexió de com aprenem nosaltres un llenguatge o com no l'aprenem de petits. I la música, tot i que m'estic tirant pedres a mi mateix, perquè jo m'hi dedico, l'educació musical, però em sembla que s'hauria de replantejar, perquè d'aquesta manera és perfecta.
Però com que no tothom tenim l'habilitat ni estem preparats per poder tocar instruments, ni en sabem, llavors es té que recórrer als professionals, a les persones que sabeu educar, que sabeu ensenyar, que això també ja en parlarem d'aquí una miqueta.
Sí.
Escolta, ens has portat música. Quina proposta ens fas per encetar?
Doncs a veure, a mi m'ha costat molt decidir què portar, perquè això que m'has posat en un compromís, perquè decidir 10 o 12 obres, que és el que em vas dir més o menys, que resumís la meva vida, era impossible. Llavors, com que a l'apartat del Sorollari, que col·laboro aquí amb Espluga FM Ràdio, ja porto coses una miqueta més modernes, he pensat de fer una mica de repàs de la meva vida d'estudiant, que evidentment gira entorn al piano. I la primera peça que porto és la primera peça que recordo tocar en un concert. La vaig tocar amb el meu germà, precisament, i és una peça que jo no portaria mai aquí, perquè no és una peça de la que estigui orgullós, però de fet és la primera que vaig tocar en un concert, és la balada per Adeline del Richard Clayderman, que és el Richard Clayderman, és com el... pels amants de la música clàssica és una miqueta, està una mica repudiat, perquè és d'aquests que va començar a modernitzar-ho, és com el Luis Cobos, no? Que va, sí. Es va dedicar a posar una bateria a Beethoven i dius, no, sisplau, i es va fer famós. Llavors el Richard Clayderman és una miqueta això del piano. Però us ho porto perquè és el primer record que tinc jo de tocar, o sigui, igual tenia 5 anys quan la vaig tocar, amb el meu germà acompanyant-me, hi ha un vídeo d'això que...
O sigui, a quatre mans.
Sí, sí, i és el primer concert que vaig fer, suposo que en tenia 5, no recordo. Si voleu l'escoltem.
I tant. Hem escoltat aquesta peça del Richard Clayderman, no? I ens tenim que traslladar a l'infantesa del Sergi Esparza, no? Al costat del seu germà, compartint el teclat amb el seu germà.
Sí, de fet jo no tocava ni de peus a terra, vull dir que m'asseia a la banqueta i em faltava un pam per arribar a terra,
però
clar, tenia 5 anyets.
És fantàstic, Sergi, vaja, no sé, amb 5 anyets que dius que tu portaves la part...
Jo feia la melodia, vas amb dos ditets, que tenia 5 anys i amb el germà feia l'acompanyament, era una adaptació a el que hem sentit, hi ha coses molt difícils del que acabeu de sentir, evidentment una adaptació que ens van fer a l'Escola de Música i pel típic festival que es fa de final de curs, doncs mira, vam tocar això i clar, com a peça no és una cosa que a mi m'agradaria, ara mateix,
no,
com
evidentment,
adult,
ara has madurat,
però clar. O sigui, a nivell emocional m'em porten molts molt records perquè és la primera que vaig tocar i a més al costat del meu germà, el primer concert, bueno, doncs...
Sí, però que ho recordis així i que ens la vulguis ensenyar, vull dir que també és una mostra de sinceritat per la teva part, no? Sí. Perquè dius, espera, ah, us impressionaré, ara portaré aquí unes músiques que no les heu escoltat mai, doncs no, vull dir, no, és així, és... Molt bé, doncs ha sigut molt... Bueno, escolta, parla'ns de la teva època de... que inicies els estudis musicals, no? Que ja ens has dit que amb 5 anys... En quina edat? Amb 4 anys vas anar? Doncs,
sí, em sembla que començaven a agafar els 4 anys.
Que arribaren sentiu sensibilitat...
Es pot dir... Sí, que passa que això depèn. Perquè ara fa... Clar, jo soy de fa 30 anys, una miqueta més. Llavors, els estudis de música han anat canviant també de nom, i cada escola de música, també cal dir-ho, s'ho munta i s'ho fa i s'ho desfà a la seva manera. O sigui que el que són els estudis reglats de conservatori sí que són sempre els mateixos, però a l'escola de música, doncs, aquestes primeres etapes inicials es poden dir sensibilització, preliminar, rítmica, i pots trobar qualsevol tipus d'aquest nom. Tots fan el mateix, al final.
Sí.
Se li posa un nom o un altre.
Un nom o un altre. Doncs, bueno, amb aquests inicis musicals, a l'hora de triar instrument, vas tenir clar aviat que el piano seria el teu company de viatge?
Jo volia tocar l'arpa. Sí, ho tenia clarit, no sé per què, però bueno, jo supo, igual ho vaig veure un dia per la tele.
Que els vas ensopegar, tu, o els germans Max?
Sí, i tant, ui, jo era els diumenges miràvem peli,
no,
peli Crispeta.
El Harpo.
Sí, sí, era diumenge de peli Crispeta, sempre amb germans Max. Sí, sí.
És que potser és la primera arpa que jo recordo.
Igual, sí, igual ara que ho dius, potser sí. I clar, jo vaig anar a l'escola de música, tot decidit, i clar, amb un nyap buf, jo, i què vols tocar, Sergi? Vaig dir, jo vull tocar l'arpa, i van dir, ho sento, noi, però aquí no en fem d'arpa, perquè clar, no hi ha escola...
No el toquem, això.
O sigui, que jo conegui, no hi ha cap escola de música que jo conegui, almenys que facin arpa, perquè és un instrument, diguem-ho així, minoritari, amb tots els respectes. Que no és un instrument, hi ha instruments més famosos, més populars, instruments que són menys, o que són més complicats, perquè per comprar l'instrument ja és molt car, per exemple, per una arpa, és molt cara.
Ja,
llavors, ja. Jo estava fixat en això i llavors em van dir, escolta, no, no pots fer arpa. I jo vaig dir, saps què? Doncs farem piano, com el Marc, com el meu germà. I la mare de feliç. O sigui, no me'n penedeixo gens d'haver escollit aquest instrument, no. T'hi acaba portant, eh? Quan ets petit no ets conscient del que serà aquell instrument fins que normalment t'hi comences a posar. I a vegades doncs, et deixes portar per una persona que has vist tocar-lo, o en el cas de l'escola de música, que el que fem és el que es diu roda d'instruments. I el nen, quan té 5 anys, ve i passa per tots els professors i cada professor li expliquem l'instrument a la nostra manera. Llavors, a vegades, pot ser perquè li cau bé el professor o perquè li ha explicat un conte al professor explicant-li aquell instrument i el nen ha al·lucinat més que per l'instrument en si. Perquè, clar, no has tingut temps de conèixer tots els instruments ni de provar-los com Déu mana. Però, bueno, jo vaig tenir la sort que vaig anar a petar un que em va funcionar, mira.
T'ava vendre la moto del piano.
I jo estava a la merda feliç, sí, sí.
Està bé, està bé. I així segueixes. Però, a més, també toques el contrabaix.
Jo, quan estava a l'escola de música ja de petit, ja vaig començar a fer un segon instrument, que era la guitarra. La vaig fer, em sembla que vaig fer guitarra clàssica un parell d'anys. I després vaig passar a guitarra elèctrica, que també vaig estar, no sé, 4 o 5 anys, potser, això que comences a fer el grupet, amb els nens de l'escola de música, i fas els teus pinitos començant a tocar una miqueta de rock i coses així. I llavors, sí, de més gran, doncs mira, m'ha vingut més de gust provar altres instruments. Jo crec que a tots els que ens agrada la música i toquem, algun instrument sempre ens passa, que tenim curiositat per provar altres instruments. Un cop tens uns coneixements de música, la música és igual per tothom, l'únic que canvia és la tècnica de l'instrument. Llavors, jo puc saber molt piano, però no puc saber tocar ni una nota de saxo, per exemple. Però la música la sé, sabria com llegir una partitura de saxo, però el que no sé és la tècnica de l'instrument. Llavors, jo crec que és una cosa generalitzada als músics que som curiosos i ens agrada provar altres coses, perquè tu també canvies quan vaig començar a tocar la guitarra em va canviar la perspectiva del piano també, i quan vaig ser més gran i vaig començar a tocar la flauta travessera, que és un altre instrument que per cert vaig fer-ho aquí a l'escola de música mateix, anava amb el profe de flauta d'aquí a l'escola de l'Espluga, i ostres, de cop i volta em planto que tinc, quan toco el piano tinc 10 dits i puc fer 10 notes alhora i puc fer un munt de coses, quan toco la flauta només en puc fer una. I, ostres, em quedo molt despullat jo quan clans, perquè et sents com a despulladet, dius, estic fent una nota que dura 8 temps i haig de fer alguna cosa amb aquest so. I el piano no podem. El piano són martells. Si interpretes una tecla ja s'ha acabat, perquè el martell ha picat la tecla i allà no pots fer res més. Però amb la flauta tens la capacitat d'inflar aquest so, de vibrar-lo, de donar-li una intenció, segons li dones més o menys aire. Clar, i això és superinteressant, perquè llavors toques el piano i dius, oh, amb molt poca cosa puc fer molt, també. I canvia una miqueta la visió d'aquests pianistes que tenim de dir, anem a tocar moltes notes i anem a farcir-ho tot de focs artificials i amunt i avall. No cal. I ves, flauta travessera, més endavant em vaig comprar un contrabaix totalment autodidacte, el tocava xapurrejant malament, però jo era molt feliç. I el que al final, bueno, també em vaig comprar un saxo, de fet, en tinc un... el xapurrejo molt malament, molt malament. Però el que realment disfruto jo és el baix elèctric. O sigui...
Amb el baix elèctric?
I no en sé gaire, però jo m'ho passo bé a casa tocant. Sí, sí, sí. El piano i el baix són el que s'estan quedant de moment. Ja veurem, igual d'aquí 10 anys t'explico que m'he posat a tocar, jo què sé, una altra cosa.
posem una altra peça de música i després parlarem del piano i de les noves tecnologies aplicades als teclats.
Mm-hmm. Molt bé. Bé, d'acord. Us explico més o menys què serà.
Sí.
Us he posat abans la primera que vaig fer en un festival de música, que és superpetitet. I clar, tota aquesta etapa dels 5 als 10 o 12 no he portat res perquè, bueno, era més que aviat, no tinc cap record així que m'hagi quedat. Anem tocant estudis, coses faciletes, però bueno, va haver-hi una edat que era ja potser als 12 o 13 anys, que ja comences a tocar o poder tocar coses una miqueta més interessants. I jo tenia uns casets d'aquests de clàssicos, bàsicos, a casa, perquè clar, com que no hi havia el YouTube ni coses d'aquestes, doncs un tirava del que tenia. Teníem aquestes col·leccions de casets a casa i hi havia una col·lecció de peces de Chopin. I avui només us en porto dos, però jo us les portaria totes, les de Chopin, perquè realment jo he xalat tocant-ho com ningú. I recordo que aquesta que us porto ara, que és el Fantasia Impromptu de Chopin, la vaig tocar quan tenia 13 anys a un festival. Clar, el canvi és notable perquè sentíem la d'abans i sentim la d'ara i no té res a veure, però bueno, clar, també han passat 8 anys d'una a l'altra i bueno, l'escoltem, si voleu.
Sí, perdona, que ho he entès malament. Què ets tu?
No,
sóc l'intèrpret.
Aquí us he portat una versió de l'Arthur Rubinstein, que és un pianista
pues sí,
més que consagrat. I jo no la tocava tan bé com ho sentireu, perquè tenia 13 anys, però bueno, vaig fer un intent en un festival d'aquests de música.
Apa. estem escoltant aquesta peça tan preciosa de Chopin, que està interpretat per un gran mestre del piano, no? L'Arthur Rubinstein, oi, Sergi?
Sí.
De piano, el piano té una sonoritat molt, molt elegant, molt versàtil, molt... però té l'inconvenient de que, clar, no és manejable.
No, no gens. No?
Quan tens que anar a un altre lloc, tens que funcionar amb un altre piano. Altres instrumentistes no el tenen, aquest inconvenient. Sempre treballen amb el seu instrument. Vagin allà on vagin, sí, sí. No? Imaginem un violí, una flauta, un fagot, és igual. Però el piano... Quins inconvenients té això, o no?
Clar, jo recordo, sobretot quan estàvem a l'escola de música, que anàvem a tocar o a festivals o coses així que fèiem, i jo els envejava tant, els que podien portar el seu propi instrument, i veies el violí i la flauta, això que deies tu ara, i arribaven allà, pues, es muntaven el seu instrument, i a sobre es queixaven i deien, ostres, quina mala sonoritat que té la sala, i jo deia, mala sonoritat? Vols que et deixi un piano, que no, o sigui, un instrument que no és el teu, i fas aquest concert amb això? Mm. Perquè, clar, a vegades anaves a un lloc que trobaves un piano destartalat, d'aquests desafinat, de supervell, i tu pues, havies de tocar amb allò, o el tacte era diferent, hi ha pianos que són molt durs al tacte, hi ha pianos que són molt tous, hi ha pianos que permeten fer moltes coses, i hi ha pianos que no. I clar, trobaves de tot. Llavors, tu t'ho has estudiat d'una manera, amb un teclat, o sigui, amb un teclat concret, més dur o més tou, i arribes a un altre piano i, clar, és un altre món, així és un altre instrument, realment. I, clar, deia, jo els deia, no sabeu la sort que teniu de tenir sempre el vostre instrument a mà. Nosaltres, doncs, fem el que podem. A veure, evidentment, els professionals, com l'Arthur Rubinstein, que acabem d'escoltar, cada sala de concert que va té el piano que ell vol, perquè li lloguen per l'ocasió i ell tindrà...
I afinat...
I si no, bueno... I clar, tindrà pianos fantàstics, però la gent del món terrenal, com sóc una mica més jo, que no estem a aquestes esferes, doncs bé, doncs tenim el que tenim. I al final això que... una de les millors opcions és tenir un teclat, que no és mai el mateix, i mai ho serà. Sí.
Bueno, o muntar-t'ho com el Carles Santos que es passeja amb el camió.
També, però clar, l'opció així més econòmica i factible al final és vaig a comprar un teclat i que sigui tot el lleuger que pugui, perquè és, al final també l'acabes transportant tu i ostres, que no hi ha manera. El que passa que clar, tens un inconvenient de moltes coses, de quan toques un piano tens tots els harmònics de les cordes que estan vibrant per simpatia, generen uns harmònics allà que no en som conscients, però hi són, i això és una riquesa brutal, i amb un teclat això no passa. Estan començant a intentar emular-ho ara, simular-ho, amb la tecnologia, però no serà mai el mateix, ni el tacte és el mateix.
Els electrònics, vols dir?
Sí, no és el mateix per això. O sigui, no. És impossible i no ho serà mai. Vull dir, per molt que avanci la tecnologia, mai es podrà fer alguna cosa igual, segur.
Clar, és una altra, és una variant sí. de teclats.
No? I avui en dia fan teclats que estan molt bé i que realment... O sigui, s'hi acosten molt. I per les persones que no han estudiat tota la vida amb un piano acústic, no noten pràcticament diferència. I jo no m'estranya, perquè realment, o sigui, és que ho està molt aconseguit. I ara, els que hem estudiat 30 anys amb un piano de veritat i et planten allò, dius, ostres, sí que n'hi ha, es nota. Són subtileses i són, ostres, que tiquis-miquis que ets. Sí, una mica sí. Però hi ha coses que puc fer amb un piano que no podré fer mai amb un teclat.
Després hi ha altres varietats de teclats que tu també fas servir, que deuen ser els sintetitzadors, sí. I així, no? Que et donen unes altres possibilitats.
Sí, sí, sí.
No? Per...
Clar, sobretot en temes de música moderna, aquí, clar, es pot... bueno, si has de tocar, doncs, pots utilitzar simuladors de Hammonds, que són aquests típics òrgans com així més de gospel... o teclats així electrònics que tenen sons així més dels anys 70 i 80. Clar, tens un món de possibilitats allà que et tornes loco, perquè amb un piano, ostres, el so de piano ho dona molt de sí, però la que poses un so més modernet, ostres, això sona diferent, ja t'enganxes allà a tocar. Sí, sí, és un recurs.
Sergi, a què t'aporta la música a tu, personalment? A què t'aporta?
És complicat, això, de dir, no sé, a veure què m'aporta. Jo sempre l'he utilitzat per... Bueno, l'he utilitzat, no és que utilitzi la música en si, però m'ha servit per connectar una mica a mi mateix. O sigui, ja, sobretot, jo recordo l'època d'estudiant, que tens aquesta edat xula o divertida, que és l'edat d'adolescent, saps? Passen coses i no saps com gestionar-ho, no saps què t'està passant. I a mi sempre m'havia servit, era com una teràpia per mi. O sigui, la música ha sigut bastant terapèutica, tant escoltar-la com, però sobretot tocar-la, perquè jo em plantava, tenia els meus problemes, com tothom, i em plantava davant del piano, em posava a tocar no sé què tocava ja, perquè se te'n va el cap i penses en altres coses i desconnectes, i estava una hora tocant i, ostres, he anat a fer teràpia, saps? És com una mica de teràpia, és trobar-te una mica tu mateix, i evidentment doncs, és un repte a nivell personal de buscar els teus límits. Et busques el límit tècnic, et busques el límit de... O sigui, no només el tècnic, perquè o sigui, tu quan estàs tocant necessites despullar-te una mica a nivell emocional i dir jo sóc així, i jo toco així, i aquesta és la meva manera de sentir la música, i això no és sempre fàcil, no sempre se'ns permet. No està ben vist sempre que ens despullem a nivell emocional o un té les seves vergonyes.
Però és a part íntim.
Sí, clar, estàs mostrant una cosa que és molt teva i a vegades l'estàs mostrant en una sala que hi ha 300 persones.
Ah, això és diferent.
Ostres, i això a casa és una cosa, però quan ho has de fer davant de gent, doncs realment et sents molt indefens en aquell moment, ets molt vulnerable. I però això és el bonic, també. Et fa créixer una mica a nivell personal en aquest sentit.
Anem per una altra peça?
Sí, i tant. És de fet també una peça de Chopin que jo tinc molt de record, que em sembla que va ser un dels primers concerts de piano que jo vaig anar a escoltar, i tinc un, o sigui, me'n recordo, no sé quants anys tenia, potser en tenia 10 o 12, i recordo perfectament la sala, recordo perfectament el pianista, que es deia Luis de Arquer, que és un pianista que encara el vaig trobar l'altre dia al YouTube, no l'havia buscat mai més fins que em vas dir de venir a fer el programa, i el vaig buscar, i recordo estar a la sala amb els meus pares i que aquest home va tocar un scherzo número 2 de l'scherzo número 2 de Chopin, i jo vaig al·lucinar. O sigui, estava allà mirant aquell paio i més fotia uns bots de la banqueta i tocava amb una passió brutal, i jo em vaig quedar flipant, en plan de, ostres, amb el piano es pot fer això, perquè clar, jo tocava les peces que tocava, era petit, però no sabia fins a quin punt podíem arribar a tocar, no hi havia el YouTube per veure pianistes realment que toquessin bé, i jo vaig sortir d'aquell concert completament al·lucinat, i l'endemà vaig anar a la tenda de partitures, que és on es comprava les partitures abans, a la tenda de partitures, i vaig dir, jo vull això, i el de la tenda em va dir, estàs segur que vols això, és molt difícil, eh? I jo vaig dir, m'és igual, jo vull això perquè vull aprendre a tocar, i sí, sí. I vaig xapurrejar-la també, jo sóc de xapurrejar, o sigui, com que sempre he volgut anar més enllà del que podia, perquè veia coses que volia fer però no podia, però bueno, jo ho intentava igualment, a mi m'era igual, jo m'ho passava bé. I si voleu us escoltem un fragmentet d'aquest scherzo número 2, opus 31 de Chopin.
Doncs... Thank you. Avui passegem amb Sergi Esparza, que és professor de piano de l'Escola de Música de l'Espluga, entre moltes altres coses. Escolta, parla'ns de la teva època d'estudiant, com ara anàvem fent, però dels professors, quin record tens dels professors, de les persones que es van dedicar temps i esforços amb aportar coneixements?
Jo tinc molta sort en general amb els professors que he tingut, i des de ben petit, perquè, o sigui, eren persones realment que els agradava el que feia, que això em sembla que és superimportant, i tant a l'Escola de Música, que tenia, bueno, els típics, no vull dir típics, però les persones joves que han acabat d'estudiar fa poc i tenen molta il·lusió i tenen moltes ganes i munten una escola i tu vas allà amb tota l'il·lusió del món i que tu realment t'ho fan passar bé. De més gran, clar, tinc molt bons records de professors ja que he tingut, així que m'han ajudat realment a anar més enllà. Que aquests són els bons, per dir-ho en el bon sentit de la paraula, els bons de dir, m'estan fent explorar, això no estaria bé, per què no proves d'aquesta manera? O per què no? I, ostres, acabes descobrint mons, que és la feina d'un professor, no? Que és, no és, jo sé això, et passo això. És més aviat guiar-te, és buscar la vida, a veure per cap on vas a parar, i jo t'ajudaré, és més guiar. L'aprenentatge jo crec que quan és millor és quan és personal, o sigui, quan el fas tu, no quan et vomiten a tu, van, mira, has de fer això, i això va així. No, per què? Parlem-ne. Com has arribat aquí? O sigui, el procés aquest de raonament és el que realment et fa aprendre, no? Quan t'expliquen, si tu et diuen, això és així, dius, ostres, això se t'oblidarà, i això no ho acabes entenent. En canvi, quan passes pel procés de dir, vaig a provar això, vaig a provar l'altre, vaig a investigar, la curiositat és la que fa aprendre, al final. I tinc molt records. Tinc molt bon record d'un professor que vaig tenir al final de grau professional, que era el Jordi Camell, que és un professor ara que està donant classes a l'ESMUC, a l'Escola Superior de Música.
Va ser professor d'aquí, va fer estada aquí a l'Espluga.
Sí, va fer estada aquí a l'Espluga. Sí. Doncs el vaig tenir jo quan tenia 16 o 17 anys a Sabadell. Era ell professor de Conservatori de Sabadell. I molt bon record. Va ser una persona que em va ajudar moltíssim. Més endavant vaig marxar a estudiar a l'estranger, també un parell de cops, que bueno, us he portat un parell de peces que no sé si tindrem temps d'escoltar-les, però relacionar-les amb quan vaig anar a estudiar a l'estranger també, i allà vaig tenir professors també que em van marcar moltíssim.
Aprofitem, doncs, ara que estàs parlant d'això, doncs, d'aquest moment d'estudiar a l'estranger, quina peça és?
Aprofitem-ho, vale. Jo quan vaig... A veure, deixa'm mirar... Sí, és la número 6, que veureu.
Ens la deixes de fons i després, mentre parlem.
Perfecte.
Doncs, digues, Sergi.
Sí, no, jo, clar, quan...
Aquesta experiència de l'estranger...
Quan vaig acabar el grau professional, que jo tenia, no sé, 18 anys, em sembla, 18 o 19, aquest professor, precisament el Jordi Camell, em va dir, escolta, ara que comences a fer el superior, marxa. Em va dir, marxa, però marxa ja coneixes, no? Això és el que sona.
Les operacions Goldberg, va.
I tant. I jo vaig dir, vols dir que haig de marxar? Clar, jo tenia 19 anys i... Tenia ganes de menjar-me el món, però em feia molta por. I em va ajudar moltíssim. Vaig buscar, bueno, clar, fas tot el procés de mirar on vaig, on no vaig, quin idioma m'hauré d'aprendre, quina escola vull anar, quin professor vull estudiar, com viuré allà. I bueno, al final vaig acabar a París i vaig estar un any superbé. O sigui, vaig tenir experiències molt dolentes perquè realment vaig estar molt sol al principi, no parlava gaire francès, després ja t'espaviles, no? Però al principi... Clar, jo no tenia l'empenta que potser hi ha joves ara que amb 19 anys tenen.
Home, però l'escenari és xulo, eh?
Sí, no, vaig aprendre un munt de coses. Jo vaig estudiar com un boig allà, més. O sigui, és l'època que més he estudiat de la meva vida. I vaig anar a parar a casa d'un noi, al principi, o sigui, on vaig viure realment era una residència d'estudiants, però fins que no vaig trobar plaça, vaig viure a casa d'un noi català, que era un conegut del Jordi Camell, precisament, i era un mal home terrible. Tenia allà una quantitat de CDs brutal. I jo a les nits, quan no sabia què fer, i, ostres, no conec a ningú aquí encara, clar, no sortiré, doncs, i em quedava escoltant els seus CDs a casa, i allà vaig descobrir les variacions Goldberg. De fet, ja les coneixia, però ell tenia les dues versions de Glenn Gould, de quan era jove i quan era gran, i em vaig fer una empapada d'aquests dos CDs, o sigui, terrible. Ara estem escoltant les variacions del 81, que és les que va tornar a gravar quan era més gran, que per mi són les meves preferides. I és, o sigui, és...
Com més etèries,
sí,
més, o
sigui... Una miqueta, si és Nororora, que és una miqueta més pausat i que es demostra que quan era jove clar, tens més ganes de córrer, però eren perfectes, quan les va gravar quan era jove també, però quan les va gravar de gran es nota aquesta parsimònia de que t'agafa quan suposo que comences a ser una miqueta més madur. I...
Puc entendre que com a purista a vegades així tan punyetetes tampoc ho ets, perquè dius, no, les variacions de Goldberg tenen que ser per clave.
No. Jo aquestes coses no tinc gaires problemes. No. Hi ha gent que, no, ens hem d'adaptar, i evidentment segurament la versió original hauria de ser com ha de ser per clave, però tenim un piano avui en dia que és modern, que és meravellós, i tenim un pedal per posar, i tenim, per què no utilitzar-ho?
Cap la possibilitat de que si Joan Sebastián Bach visqués avui en dia, fos contemporani nostre, igual ho tocava bé
en piano. És possible, perquè ell era més modern que ningú, em sembla, a la seva època.
Sergi, ara tu ets professor. Mm. Què tal? Com ho portes? T'agrada?
M'agrada molt, i a més és una feina que et permet conèixer-te a tu mateix molt, perquè quan tractes amb persones, qualsevol feina de cara al públic, suposo, ja et fas tenir un punt de psicòleg, i quan tractes amb nens encara més, perquè t'estan buscant el límit tota l'estona. O sigui, no ens enganyem, els nens són molt macos, però també a vegades són una mica punyeteros. El que vull dir és que, és un plaer, perquè estan descobrint coses, sí. I tu recordes quan tu descobries aquelles coses, i no hi ha res millor que estar en una classe i que el nen et digui, ara entenc, ara sí que està passant, ostres, tu... I que dius, ara estàs aprenent, i aquest és el moment que et fa anar a dormir tranquil, i dius, ostres, que guai, aquest nen ha après una cosa que jo crec que no se li oblidarà. I també s'ha de dir que ha canviat molt l'educació, o sigui, d'abans a ara, de quan vaig estudiar jo, ara ha canviat molt, o sigui, les coses ja no són blanques o negres, en plan, abans era això és així i anem a estudiar-nos aquest llibre de dalt a baix, i ara intentem, en la mesura que podem i en la formació que tenim cadascú, intentem jugar una mica amb tots els conceptes musicals i fer això precisament, una mica de joc o buscar maneres més vivencials d'experienciar la música, o sigui, d'experimentar amb la música. Ja no és allò de tan teòric, d'emplanto aquí amb el llibre i escric. Ara també tenim la gràcia de buscar, anem a fer-nos amb l'instrument, o anem a fer això picant, o descobrint sons amb el nostre cos, i clar, és un mètode molt més efectiu i molt més divertit, perquè jo conec molta gent que diu, hosti, jo vaig fer solfeig 2 anys i ho vaig deixar perquè era terrible. I realment,
quin pal
la música, i no és un pal la música, és un llenguatge, s'ha d'aprendre, s'ha d'estudiar, no ens enganyem, o sigui, no hi ha ningú tocat per la mà de Déu que no hagi d'estudiar música, no hi ha ningú. O sigui, hi ha gent amb més talent o menys, però tothom s'ho ha currat. I ens agradi o no és un llenguatge i necessitem hores. Però, clar, aquestes hores poden ser més o menys amenes, o sigui, és una cosa, és així, amb el joc també hi podem arribar.
en el teu cas i generalitzant, els alumnes, per anar bé, tenen que compaginar els seus estudis acadèmics normals i la música. En el teu cas també va passar així, però arriba un moment que deus tenir que renunciar a alguna cosa, sobretot, no sé, a altres coses extraescolars, com pot ser, no sé, que a la millor veus els teus companys que fan coses esportives o d'altra mena, com, perquè és exigent, quan arribes amb un cert punt d'estudiar música, oi?
Sí, sí,
o de formació musical.
Clar, sí, és una activitat que requereix moltes hores. Si ho volem fer bé i volem anar avançant tal com tocaria, necessitem moltes hores. Jo recordo...
O sigui, no que, recordo... Llavors ja és vocació. Llavors dius, ara aquí
sí,
ja...
Sí, sí, de petit ja... O sigui, jo no he tingut mai un altre hobby tan important, per dir-ho hobby d'alguna manera, perquè de petit és el que feia. Jo,
ho entrega, o... Sí.
Sí, sí, he anat fent esport, però no és una cosa de dir, ostres, que faig hockey i em començo a tenir aquesta demanda d'hores de les dues activitats. Jo sempre, des de ben petit, anava 3 o 4 tardes a l'escola de música ja, m'ho passava bé i era la meva activitat extraescolar. Tampoc no hi havia aquesta febre de s'ha de fer anglès, s'ha de fer francès, s'ha de fer natació, s'ha de fer escacs. No hi havia aquesta febre dels pares de dir apuntem-los a tot, que està molt bé, però també a vegades no et deixa temps per l'oci i el nen jo crec que també ho necessita, no? I anava a l'escola de música com algo natural i evidentment quan em vas fent gran la càrrega horària es va incrementant, o sigui, és per força, tens més assignatures o tens més nivell d'exigència a l'hora de practicar amb l'instrument, necessites moltes més hores, clar.
Què ens proposes ara?
Doncs m'agradaria que escoltéssim un fragment del concert per a piano i orquestra de Schumann en la menor, que va ser el meu concert de final de carrera, que li tinc molt, molt bon record. Que jo quan vaig estudiava amb el Pla 66, era un altre pla, avui en dia és un altre tipus de pla educatiu, però va ser el meu concert de desè, que era el desè, era l'últim curs de piano, i tinc molt, molt, molt bon record. I em vaig tocar d'altres a la carrera, però aquest especialment, com que va ser... Recordo el moment de fer l'examen, de patir, de suar, de dir, mare meva, què passarà? I és un concert que el vaig gaudir moltíssim, vaig aprendre molt.
Perdona, aquesta peça, aquest sí. Concert de Schumann, el trigues tu o te l'imposen...?
Depèn del professor que tinguis. Jo... El vaig triar jo, aquest.
Aquest el vas triar,
sí,
tu?
Sí, en general jo triava pràcticament tot el que tocava. Tot i que, clar, tens el professor que a vegades et diu busca cap aquí o tira cap allà, perquè és el que hem dit diverses vegades, no teníem YouTube. I llavors, per molta música que poguessis escoltar, no era mai tanta com la que pots arribar a tenir avui. Clar, tens un professor allà que porta 40 anys tocant, o 50 anys, o els que sigui, i diu, tira cap aquí, que jo crec que això t'anirà bé, o prova aquest gènere que no l'has provat mai, prova la música contemporània, prova això, i ells et recomanen una mica. Jo, en general, he anat tocant el que he volgut sempre, però sempre m'he deixat aconsellar perquè... tot m'anava bé i és una manera de descobrir coses. També una persona que té experiència que et digui prova de tocar això, jo crec que li hem de fer cas a les persones que en saben.
I quan vas fer aquest concert tenies una orquestra?
No, hagués sigut el millor que m'hagués passat a la vida.
O sigui, quin format hi havia? Quan toques el piano i quin acompanyament
quan
tens?
Quan fem els exàmens, normalment tenim una partitura que és la reducció d'orquestra que l'interpreta un altre pianista.
Val.
Llavors tu estàs tocant amb dos pianos, dos pianos de cua així al costat, va ser Conservatori de Superior de Barcelona, i tens un pianista acompanyant que et fa la part d'orquestra i tu toques la part solista tal com està escrita. Hi ha l'opció també de fer la reducció d'orquestra amb quartet de corda, per exemple, que passa que, clar, és més complicat d'organitzar, perquè necessites un quartet de corda, pagar tu com a estudiant.
Més gent, clar.
I són persones que venen i ho fan amb molt bona voluntat, però a vegades tu els has de pagar. Sí, llavors necessites pagar un quartet de corda tu com a estudiant, que no tens cap mena de sou, i fer uns assajos, fer un concert, i llavors el que tenia més a l'abast era fer-ho amb un piano.
Amb aquest format de...
Sí, de piano. Hauria sigut fantàstic per això fer un concert d'aquests així. Home, ja que tu estudies tant, i arribes al moment d'allà i tens un piano acompanyant. Però no, ho vaig disfrutar molt.
Sí. No, per fer-nos una idea, pels qui no desconeixem el tema. Llavors, és així. Nosaltres ara ho escoltarem, oi? Amb la versió com Schumann la va programar per orquestra. A quins intèrprets seran?
És la Marta Argerich, que no sé si la coneixeu, és una pianista com també... Ara deu tenir... Deu ser la Marta Argerich, deu tenir 70, 70 o 80 potser ja. Per tota la vida que ha sigut una virtuosa del piano i un referent. I vaig agafar aquesta versió perquè, bueno, també... que sentíssim una dona tocar, que era l'única que portava, i em sembla superimportant també el paper de la dona en la música, i n'hi ha hagut d'intèrprets espectaculars, i aquest és un exemple.
Estem escoltant aquest concert per piano de Robert Schumann amb l'interpretació de la pianista argentina Marta Argerich, i és una llàstima que ho tinguem que tallar així, no ens dona temps. Sergi, m'agradaria poder parlar més estona perquè dona molt, molt de sí, i hi ha moltes coses per explicar, però ens feia gràcia de poder escoltar una darrera peça a modo de comiat. No, que explica'ns quina...
Doncs clar, jo ens hem saltat algunes, però és que realment el temps ha passat volant.
Aquesta de Polenka també tenies, també hauria sigut interessant perquè, per marxar en una època diferent, però sí. digues.
Però com a última peça he escollit una cosa que és ja fora dels meus estudis, però és com un concert que recordo molt i que li tinc molt de carinyo, que vaig fer amb el Josep Colomer, que tots el coneixem, que va ser director i professor de violí d'aquí a l'Escola de Música, i vaig tenir la sort de poder-lo acompanyar a Colòmbia, a Medellín, a fer concert allà. Això va ser el setembre del 2009, i em va semblar bona idea d'acabar amb una peça que toco jo precisament amb el Josep, i no que sigui una versió com totes les altres de pianistes famosos. I res, és una miqueta el colofon, per dir, al final de tota aquesta carrera d'anar estudiant tots aquests anys, i és per veure una morta de jo tocant una miqueta, no?
Sí, de deixar-nos tastar...
És una gravació en directe, potser no té molta qualitat, està feta a l'Auditori Fundadores de Medellín, on hi vam passar allà una setmana, és una universitat, i vam anar allà a fer unes classes als alumnes de música d'allà, i vam acabar amb aquest concert, que al final se'ns va allargar un munt, vam acabar tocant 2 hores i mitja, que la gent ja estava en part de nosaltres, però ens feia tanta il·lusió estar allà i tocar que, vam tocar un munt. I vam tocar peces de Jordi Francolí, també, precisament.
Ostres.
Sí. I vam fer una mica... Era un programa que es deia From Mozart to Miles, o sigui que tocàvem des de coses clàssiques fins a jazz, i era, va ser una experiència superdivertida per mi. Era la primera vegada que marxava a l'estranger a tocar, així de forma oficial, convidat, a més, bé, allò que et venen a buscar a l'aeroport, senyora Esparta, hola, què tal, i et sents com a raro, perquè dic, com que senyora Esparta, si jo sóc el Sergi, no? I, bueno, es van tractar superbé. I el que us porto és una peça de José María Vitier, que és un compositor sud-americà, i la peça es diu Balada de l'amor adolescente, i és una cosa com molt romanticona, molt, molt pastelona.
Val, espera, només participes, parlant de música en directe, com ara, a les jam sessions d'aquí dalt de la Ravaló, que apunteu-s'ho a l'agenda de Nike, que és un cop al mes,
és
no?
El primer dijous de cada mes.
Primer dijous de cada
i
mes.
I toquem de 9 a 10 i mitja, a 2:15, més o menys.
Un altre moment que tenim ocasió de veure, et segurament participaràs amb el Riu Bombori d'aquest mes de juliol.
Ara estem començant a acabar les bases i col·laborar una miqueta amb la cultural perquè això funcioni.
I bueno, no sé, que és fàcil de veure el Jordi Esparza, el Sergi Esparza, perdó, interpretant, tocant, fent música. Sergi, moltes gràcies.
Jo t'agraeixo molt que m'hagis convidat, m'ho passat molt bé.
S'ha fet molt curt aquesta
volant,
hora.
Sí,
falten molt poquets minuts per les 12 del migdia. Diumenge que ve hi tornarem amb un altre convidat. Ara escoltem aquesta peça juntament amb el
Josep
Colomer. Apa, vinga, adéu-siau.
Adéu.